Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui se celebra el Dia Internacional de la Dansa, una efemèride que la UNESCO va fixar l'any 1982 arran d'una iniciativa del Comitè Internacional de Dansa. Des d'aleshores, cada 29 d'abril, celebrem el Dia Internacional de la Dansa i nosaltres també ho volem fer avui. Per això hem convidat a les escoles de dansa sadurninenques que ens esperen als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Avui celebrem el Dia Internacional de la Dansa, com comentes, i ho fem de la mà de tres escoles de dansa de Sant Sadurní, New Air, Benjara i Cascavells. Per això hem convidat a les seves tres directores, Erika Ruiz, Anna Smel, Lucía Dieguez. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Encantades avui de commemorar aquesta efemèride del Dia Internacional de la Dansa. Moltes vegades aquí al programa parlem que sembla... Bueno, no ens agrada massa celebrar aquests dies mundials, internacionals, perquè sembla que hi hagi d'haver un dia perquè se celebrin les coses, però a la vegada ens va bé perquè ens serveix per posar sobre la taula, en aquest cas, la dansa, per convidar-vos, per parlar de la dansa. De la dansa en les seves múltiples facetes i en les seves múltiples disciplines. De fet, vosaltres sou bon exemple de que la dansa té una varietat interminable de branques.
Bueno, no oblidem també dels balls populars i els balls... vull dir, la dansa va des d'un ball de bastons a unes sardanes, a una jota, a una sevillana, a una contemporània. Nosaltres representem una part molt, molt concreta, no? Que és les associacions o entitats de dansa. N'hi ha molt més fora de nosaltres.
I tant que sí.
Bueno, com bé dius, està bé de que celebrar un dia, no? Posar un dia per la dansa per ficar-la sobre la taula, però us convidem una mica a totes les que ens pugueu escoltar, que la dansa és un estil de vida, és el moviment, o sigui, us convidem a que formi part de les vostres vides, no? En el dia a dia, perquè al final no deixa de ser un esport, salut, com bé diu la meva companya, vull dir, forma part en molts espais. Potser el nostre projecte hem tirat sempre una mica per buscar una part més alternativa, amb danses potser no tan convencionals, que és una mica potser... el que ens destaca el nostre projecte i que també busquem una mica doncs, que la dansa no només es quedi en la part tècnica, sinó que formi part, com es deia, no? Que és un estil de vida, que sigui família, que sigui caliu, que al final no deixa de ser un espai també on fer família, no? On poder tenir un espai de seguretat. En el nostre cas treballem molt sempre en llançar el missatge també del feminisme dintre de... ja que la gran part de les nostres usuàries i sòcies són noies, però també estan convidadíssims, òbviament, tots els nois que vulguin participar d'aquestes disciplines. I bueno, és una mica això, no? que hi ha molts, molts estils dintre de la dansa, al final perquè cadascú s'agafi el que necessiti, no? I que se'l faci seu. O sigui, Erika, si vols...
ho he dit tot. Pues, bueno, a mi m'encanta el que és... O sigui, la gent que no coneix la dansa en si, perquè, clar, és molt difícil que potser la gent té vergonya i potser no li agrada o té molts... Però això el que ajuda a la dansa, el que ajuda és a alliberar-te i a vegades és de la persona que vols ser, doncs ho transmiteix amb la dansa. I el que diem dels nens, és molt trist que els nens ho puguin fer perquè potser hi ha molts estereotipos de que si fas dansa, doncs això és molt trist, però... Jo m'agradaria que els nens s'animessin, que l'esport, la dansa i tot no té límits i tant ho poden fer nens com noies.
Ara heu tocat dos temes importants. Un d'aquests, l'estereotip de gènere que té la dansa. No sé si heu vist que mica en mica es pugui anar trencant aquest estereotip, tot i que molt de mica en mica. Sí que és veritat que en els últims anys jo com a mínim veig amb més homes ballant, no molts més, perquè abans ho comentava l'Anna, no? que malauradament són moltíssimes més les dones que ballen que no pas els homes, però no sé com ho veieu vosaltres, això.
Depèn una mica de la zona. Potser més a Barcelona, ciutats ja estan més oberts en un poble, però sí que he notat que amb els anys hi ha més participació. També depèn del tipus de disciplina. Sí que ho hem notat molt. Nosaltres, per exemple, quan hem fet activitats més tipus croàcies, breakdance, més a danses urbanes, potser hem tingut més participació com danses contemporànies o ballet, però sí que hem notat que van venint més, però generalment suposo que és una cosa que respiren els tres espais, que és un espai on hi ha més noies que nois, tot i que no té gènere la dansa ni el moviment, però sí, una mica seria això.
Sí, potser es normalitza més que una nena faci karate que un nen faci ballet. Però això és també dintre d'un context, perquè si tu els teus fills els eduques en comptes d'opcions com anar al McDonald's o que sigui, doncs els portes a teatres els fas veure cultura de la dansa, els nens normalitzen que hi ha homes ballarins. Van a veure un The Producers o van a veure un Petit Príncep, van a veure el Llac dels Cignes i veuen que els homes tenen un paper fonamental. Però potser no tenen un exemple social sí. Com és amb el futbol, que les dones doncs, ja ara no normalitzem de jugar a futbol, o no tenim aquests inputs, però tot ve de la família. Clar, en el cas de Cascavells, el que fem són, diguem, entre cometes, danses arreglades, dintre del jazz, dintre del que és l'espanyol, que és una franja una miqueta diferent al que és el flamenc, dintre del que és el ballet, clar, els homes sí que tenen un paper fonamental. No n'hi hauria un Llac dels Cignes sense un noi que l'aguantés. Té un paper fonamental i imprescindible. Dintre d'un musical, suposo que tothom més o menys ha vist algun musical, sigui pel·lícules o no sé què, però sí que és, possiblement el tema és més social. També la disciplina que una família vulgui impartir familiarment, també, no? És una cosa, però sí que estic d'acord amb l'Anna, que la dansa fa que és un lloc on tu el practiques, fas família, fas xarxa, i també nosaltres som el motor perquè aquests teatres s'omplin i fer arribar, perquè si no tenim un recolzament social, realment gent petita en llocs petits fent petites coses poden canviar el món, i és la nostra responsabilitat, les entitats de dansa, tirar tot això cap al davant. I agraïdes que per primera vegada aquí a Sant Sadurní el divendres 26 es va poder fer una acció dintre del que és el Dia Internacional de la Dansa. Aquestes petites coses, granitos pequeños, fan muntanyes. Llavors, tenen aquestes pinzellades de dansa, també agrair també a l'Ajuntament de Sant Sadurní, l'encesa de llums, el donat protagonisme a la dansa fa que se'ns vegin. Si no ens donen aquestes espais, possibilitats, no tenim la possibilitat de fer veure el nostre treball. I llavors, el poc que pots veure en televisió, que sí, saps? Potser n'hi ha pares que no tenen aquesta cultura de la dansa i que un ajuntament comenci a facilitar aquests moviments per nosaltres. És una gran oportunitat, sí, que és veritat, que està més establert, doncs que surtin els bastoners, que surtin el ball de gitanes, que són molt, molt guais. O sigui, Cascavells es diu Cascavells justament per a cercaviles, perquè et puja molt, no? Un no es puja quan venen als cercaviles els Cascavells, justament la meva entitat es diu així per això. I clar, que un ajuntament doni aquestes oportunitats quan no n'hi havia una normalització, jo ho agraeixo molt.
Sí, no deixa de ser que dona una visibilitat major al que estem fent, no? Les feines. Igualment aprofito aquest petit meló que és obert del poble, perquè sí que és cert que de fet ara ho comentàvem abans d'entrar, no? que és molt xulo que es vagin oferint aquests espais, o ara la trobada de tres projectes molt xulos d'aquí sense dormir, però aprofitem també per demanar que hi hagi un teatre, no, a la llarga, que és un projecte que, sí, o que tinguem uns escenaris en condicions per poder presentar les coses, però tant la dansa com el teatre, com els músics, i crec que és una cosa tan generalitzada aquí als artistes que el trobem molt a faltar, que creiem que és algo molt important per cuidar.
Ara, el més important és això, perquè clar, si nosaltres no tenim un escenari,
o un espai,
doncs, sí, un espai per a la cultura, però sí que és veritat que a Barcelona sí que es viu més, tenint la ment, o sigui, la ment és més oberta de cara a musicals i de tot. Jo, per exemple, tinc dues filles i jo, en comptes d'anar al cinema, doncs anava més al teatre. Però, clar, això és el que tenim que ficar a la cultura, de que, el que parlàvem abans, no? Hi havia un Billy Elliot i això ho explicava molt bé, el que és un nen que tingui que lluitar amb els estereotips. Doncs com això, lluiten igual que han lluitat les nenes que han jugat a futbol i ara es veu tot molt normal, com deia la Lucía, diu, però encara tenim que treballar molt amb això.
Ens cal picar molta més pedra per tenir aquests referents importantíssims a tot arreu. I abans tocàveu una altra tecla que m'ha agradat molt, que és que la dansa contribueix molt i molt bé a exercitar allò que diuen cuerpo y mente, no? Doncs aquest binomi que és important, i també, no sé quina de les tres ho comentava, això de ser lliure sobre l'escenari, de que quan balles pot ser qualsevol persona.
Sí, sí, això a mi em passa, o sigui, tens problemes i tens un mal dia i fas una classe i llavors surts totalment diferent i tothom que va al gimnàs o el que sigui, o sigui, ja no toquem la dansa nosaltres perquè ens dediquem a això, però tot el que sigui esport, dansa i tot, t'alliberes, és una hora que no penses. I jo crec que és molt important que això no sigui un estil de vida, sinó que sigui com que vas a treballar, tinguis que anar a ballar o tinguis que fer el que faci falta perquè tindre la ment, això que està molt de moda, no? Ara, per desgràcia, la salut mental. Doncs jo crec que nosaltres estem per això, per alliberar aquest moment, que una hora que no pensis en els teus problemes.
Bueno, que formis part. Que formis part d'un projecte, que tinguis la possibilitat de que aquell grup sentir-te identificat. Potser en el col·le, per alguna raó, tens bullying o no tens unes notes adequades i potser la dansa et t'obre un espai segur. Llavors, i també els pares, perquè potser miren més si el professor d'anglès és natiu, o si té un nivell adequat per ensenyar-te matemàtiques, però deixem a la nena allà perquè mogui el cos. I també és un espai educatiu. Nosaltres ens movem en un lloc que es diu lleure. És un espai... O sigui, el temps de lleure és un espai educatiu de lliure elecció. Sí. I la dansa, no només... Per exemple, l'altre dia a la classe de ballet de les petites ens vaig seure al terra amb partitures de piano i els estava explicant, perquè sempre es riuen, perquè jo els dic que els ballarins només saben comptar fins a 8. Llavors els vaig tenir que explicar que tots els tempos que n'hi ha en aquells pentagrames i per què només comptem fins a 8 o fins a 6 o fins a 3. I va ser una classe interessant, però li estava explicant una altra cosa. O sigui, no estava fent ballet o qualsevol classe de cascabells, els estava explicant música. I això fa que diferents inputs formem persones que potser en els estudis reglats no els hi donen una força que sí que pot ser interessant saber quina és la capital de... Però també pot ser interessant saber el tempo que té una música i per què... Ara mateix n'hi ha un país que s'ha encarregat els tempos de músiques. No sé si ho heu sentit. N'hi ha un país, ara no et sé dir, que n'hi ha uns tempos de música que estaran prohibits. Això culturalment és un assassinato público. Llavors, clar, les persones que es moven a la dansa, podem parlar de partitures, d'història de la dansa, està molt bé, està molt bé. I fa grup, i fa pinya, i fa família. I, no?
Sí, al final, no? El que deies que és generar aquest espai de seguretat, sí. De Caliu és una segona família també per tots els artistes i socis que puguin participar d'aquests... O sigui, nosaltres estem parlant avui de la dansa, però com deia l'Erica també, vull dir, al final no deixes de ser també una part esportiva, no? Tot i que és... cultura, és art, és esport, és una mica engloba aquests tres termes i no deixen de ser uns espais on podem alliberar-nos, deixar-nos anar, conèixer gent nova també, fer pinya fora de la nostra rutina, no? I també tenir aquest espai de soltar la mente, el cuerpo i el corazón, no? Que també és molt xulo. I és, molt, és una part molt important. Nosaltres des del Banjara, de fet, nosaltres no som un espai reglat, de fet treballem amb danses no reglades, com deia al principi de l'entrevista, i fomentem moltíssim aquesta part, no, de caliu, de família, que vinguem a aprendre 100%, però aquesta part és superimportant també per nosaltres. I també això, no, poder participar el divendres, per exemple, els tres projectes, escoles i entitats juntes, també és xulo, no, de compartir gent que al final ens apassiona el mateix, amb mirades diferents, però... però poder compartir un espai juntes és molt xulo.
Jo crec que, bueno, que sigui un dia al calendari de Sant Sadurní, perquè hi ha molts dies, que, com Filoxera i tot això, no? Festes majors i tot, i doncs també el que volem és que el dia 29 sigui el dia de la dansa sempre. Però el que parlàvem abans de que deia, no, la Lucía, això de que volem que els nens facin anglès i no sé què. Jo, per exemple, en el meu cas, jo el meu pare volia que sigués secretària, perquè deia que això de la dansa, com que no. Jo porto 20 anys amb un negoci propi i 32 donant classe. I la veritat que a mi m'apassiona això. Llavors, sí que pots dedicar-te a la dansa, si ja no és professionalment amb el sentit d'un musical o alguna cosa, però sí que no volem que es tanquin espais així, perquè jo crec que ajuda molt a ser el que tu vulguis ser allà dintre, no?
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer tenir-vos en aquesta primera part del Dia Internacional de la Dansa, aquí representant a les escoles de dansa de Sant Sadurní i parlant durant aquests minutets. Erika, Anna, Lucía, un plaer tenir-vos al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
I tancarem aquesta particular celebració del Dia Internacional de la Dansa saludant a tot un referent en el món de la dansa català, la coreògrafa Coco Comín, que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic. Coco, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, doncs feliç també perquè la dansa continua endavant malgrat les dificultats i cada vegada hi ha més practicants, és a dir que bueno, estem entrant en una bona, en un bon segle.
Ara, mira, aprofito el fil per preguntar-te per aquesta evolució del món de la dansa. Tu tens una trajectòria molt dilatada en el món de la dansa i no sé com has vist aquesta evolució que està havent en els últims anys, sobretot, sembla que hi ha com un sprint i no sé com ho vius tu, que estàs de la mà de moltíssims ballarins.
Doncs la introducció femenina i masculina encara és difícil, eh? Costa una mica. D'entrada hi ha nens que s'emocionen per el fet de ballar, però quan es topen amb la realitat de que hi ha tantes nenes en una classe i tants pocs companys, que a vegades només són un o dos per cada 25 nenes, doncs a poc es van decebent i ho van deixant. Cosa que és horrorosa perquè quan un noi balla és una meravella. Ho comencen a fer quan són més grans, quan ja estan buscant un ofici de futur, si sempre els hi ha agradat, ja són capaços d'enfrontar-se a qui sigui, fins i tot a les famílies, per fer allò que, per el que han nascut, perquè per això s'ha de néixer i s'ha de tenir vocació. Però així i tot continuen sent minoritaris, eh? Però bé, la dansa cada vegada es practica més a tots nivells. Així com quan jo vaig començar, només unes quantes nenes afortunades doncs, podíem accedir a aquests estudis perquè les famílies ens deien que sí, cosa rara. Ara realment és una pràctica molt normal i les escoles estan plenes d'amateurs que vés a saber a on arriben. Però sí, és un arbre que va creixent.
Comentàvem que tens una llarguíssima trajectòria en el món de la dansa, has passat per moltíssims llocs, sobretot has participat en moltíssims espectacles reconegudíssims. Ara, actualment, amb què estàs treballant? A banda de, òbviament, aquesta escola d'arts escèniques que tens a Barcelona amb tants i tants alumnes.
Sí, ja són moltes generacions que han passat per aquí i em complau haver-los pogut ajudar. Doncs mira, bioanualment amb la meva escola doncs, fem un gran espectacle de dansa i aquest any ens toca. Mm-hmm. O sigui que d'aquí a final de curs estic completament immersa en els treballs de preparació, de coreografiar, de produir aquest espectacle que fem al Teatre Victòria durant 4 funcions. I aquest Nadal acabo d'estrenar una obra, un show, un family show, que diem, o sigui, un musical familiar, que era Oliver Twist, i que també ja estem mantenint els assajos per tornar-lo a reposar als Nadals pròxims, que és una cosa que tenim intenció d'anar-ho fent, que també que es converteixi com un clàssic. I bueno, sí, hi ha altres projectes als calaixos, però s'han d'esperar, perquè el dia dona el que dona.
Ara et faig una pregunta difícil, és allò de amb què et quedes, amb el pare o amb la mare. Després de tants anys en aquest món, segurament preguntar-te per un moment serà complicat perquè et quedis en un moment, però si t'haguessis de quedar amb un de tota aquesta llarga i dilatada trajectòria professional en el món de la dansa, amb quin seria?
Mira, el primer que vaig fer com a productora, no com a coreògrafa contractada, diguéssim, va ser Chicago. Chicago en català. Vaig tenir l'agosarament de fer Chicago quan ningú sabia què era. Només els molts friquis dels musicals que els seguíem ho sabíem, però no s'havia fet ni la pel·lícula ni s'havia reposat a Broadway. I ja vaig demanar els drets a Estats Units en català. I ningú sabia què era aquest idioma, no? Allà, llavors, això va ser l'any 96. I va ser la meva primera producció. I ens van donar el Premi de la Crítica. I a partir de llavors, ja l'any següent es va estrenar i tot. O sigui, aquest va ser un principi. Però el que m'ha portat més satisfaccions a nivell popular i de taquillatge, per què no dir-ho, i tot, va ser Gris. Que el vaig fer diverses vegades. Durant 8 anys es va estar fent Gris. vam estrenar a Barcelona, després Madrid, després vam pentinar Espanya, vam tornar a fer tot aquest recorregut. I ara aquesta última producció que s'està fent ja no estic involucrada, però és un musical que tu vas fent i sempre va triomfant. Té la fórmula màgica.
Per acomiadar-nos i per tancar aquest Dia Internacional de la Dansa, jo et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que ja sigui, sobretot per plaer, per pur plaer, a que s'animin a ballar, que hi ha moltíssimes disciplines i que algun els agradarà.
I tant, n'hi ha per tots els gustos, totes les naturaleses i tots els físics, perquè també hi ha disciplines que no cal que tinguis un cos perfecte per ballar. Jo els diria que tinguin en compte que ballar és tan natural com respirar, i a més en l'aire, l'esprit. Si ets practicant amateur, no deixis mai de ballar, perquè això t'allunyarà dels problemes de la vida. I si ets ballarí professional, doncs agraeix el destí que t'hagi donat l'oportunitat de viure d'un ofici meravellós que està reservat només a uns quants escollits. Sigui com sigui, balla.
No podem acabar d'una millor manera aquest Dia Internacional de la Dansa que amb aquestes paraules. Coco Comí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé, no només aquesta diada d'avui, sinó tot el que hagi de venir. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també i per fer-vos ressò d'aquest dia.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Els Verds descarreguen el Pilar de Set amb folre més matiner de la història i estrenen el 4 de 8 amb l'agulla. Els castellers de Vilafranca han estrenat aquest cap de setmana a la Fira de Primavera de Martorell dues cartes que els fan estar un pas per davant de la resta de colles del món casteller. El 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de Set amb folre, el més matiner de la història. Tot i la previsió de pluja, els Verds han descarregat el 3 de 8 a primera ronda, la Torre de 8 amb folre, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de Set. Amb tots els castellers de Vilafranca tenen la propera cita el cap de setmana de l'11 i el 12 de maig fent doblet a les Cabanyes i a Sants. L'Inter impulsa el projecte Solidart per col·laborar amb una ONG del territori. A l'Institut Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní, els alumnes de tercer d'ESO estan fent un projecte anomenat Solidart, l'objectiu del qual és col·laborar amb una ONG del territori mitjançant la planificació, la gestió, el muntatge, la difusió i la realització d'una exposició i una subhasta benèfica. Aquesta proposta va més enllà de l'àmbit educatiu i vol ser un projecte que involucri tota la comunitat educativa i l'entorn del centre. Amb aquesta finalitat es generen obres d'art per donar solució a una necessitat real de forma creativa i cooperativa. Després de cercar les ONGs del territori i de fer-ne una campanya, l'alumnat ha organitzat una jornada de votacions per decidir a quina entitat es vol ajudar aquest curs escolar i amb aquesta escollida s'ha començat a treballar en les obres d'art que s'exposaran i subhastaran en benefici d'aquesta que enguany ha estat la Fundació Mas Albornà. L'exposició serà pública del 3 al 24 de maig als aparadors de diferents comerços de Sant Sadurní i la subhasta benèfica final tindrà lloc el dijous 30 de maig a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Casal d'Entitats. I l'alumnat d'Arts Escèniques de l'Institut Miler Fontanals de Vilafranca prepara el Milafònica. Aquest proper 2 de maig, els alumnes de Batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Miler Fontanals faran el Milafònica a l'Auditori de Vilafranca en el marc del 30è aniversari del centre. El Milafònica és un projecte educatiu en el qual col·laboren l'Institut Miler Fontanals i la Coral Agrupació Polifònica de Vilafranca. Pel que fa a la preparació del concert, porten 4 mesos assajant 3 hores setmanals, mentre que els alumnes de segon en fan 4. El concert es dividirà en 3 parts. En primer lloc, els alumnes del Milà seran els encarregats de cantar diverses cançons. Seguidament serà el torn dels cantaires de la Polifònica i finalment hi haurà una part conjunta on cantaran 2 cançons per finalitzar el concert. I acabem explicant-vos que es fa una crida a les parelles d'Olèrdola que aquest any fan les seves noces d'or. L'Ajuntament d'Olèrdola ja prepara la 7a edició de la Festa de la Gent Gran d'Olèrdola. Es viurà el proper diumenge 26 de maig al local Rossend Montaner de Sant Miquel a partir de 6:15 de la tarda. Un dels continguts de la programació serà oferir un homenatge a les parelles residents al municipi que facin 50 anys de casades aquest 2024. És per això que l'Ajuntament demana a les parelles que compleixin les seves noces d'or i vulguin rebre l'homenatge que ho comuniquin a l'Ajuntament trucant al telèfon 93 890 3502 en horari d'atenció al públic. D'altra banda, les inscripcions a la festa estan obertes fins al dia 21 de maig. Es poden fer als casals d'avis o trucant a l'Ajuntament. L'Ajuntament oferirà un servei gratuït de bus pel desplaçament al local Rossend Montaner.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15. Aquest matí de dilluns compartirem una estona amb el jardiner Tom Vilarrúbies, que ens visita cada 15 dies, plogui, faci sol, amb canvi climàtic o sense. Tom, bon dia.
Home, ojalà fos sense, però hi és.
No sé, hi ha uns quants negacionistes que segueixen convençuts que això no és cert, però vaja.
Endavant amb les destrals.
Sí, perquè hi ha evidències dia rere dia, oi?
Bé, sí, clar. evidentment. Jo crec que hi ha gent que necessita com desmarcar-se de les coses, com per... Hi ha un llibre que es diu Les tribus urbanes i la falta d'identitat. Aleshores, a vegades, formar part d'un grup negacionista et forma com una identitat rebel, no sé, estic fent un tractat de psicologia. Però bé, no ens posarem en un pantano. Si realment pensen que no existeix, ostres, endavant. Quan els vegui, els convidaré un croissant de xocolata.
Nosaltres no obrirem aquest meló, perquè avui ens proposes...
La bioenginyeria.
La bioenginyeria. Haig de dir que no ho havia sentit en la vida.
Jo tampoc.
Fantàstic, així has fet un màster accelerat.
No, no, a veure, ja fa temps. No, no, a més, bioenginyeria costa d'escriure. Després, quan ja no, ho has escrit, ja està. Perquè és com bioenginyeria o bioenginyeria... Bueno, és...
Costa d'escriure i de dir.
Sí.
Et pots enganxar.
Sí, és un altre pantano. El dels negacionistes i escriure bioenginyeria. Aleshores, això neix a partir de que... De que un dia em truquen, fa anys, fa uns 12, 13 anys, 12, què va, fa més, fa molt més, quan vam fer la Riera del Llitrà. Em van agafar, em van trucar de la Fecina, em van dir, escolta'm, amb un grup d'un pla d'ocupació, no, de formació, perdó, que és diferent, volem fer un camí des de Pacs fins als Monjos. I jo els vaig dir, jo què tinc que fer? Em van dir, la bioenginyeria. I llavors allò que dius, Dios... Què coi és, saps? I aleshores allò dius, bueno, ja us diré alguna cosa, no? I allò que vas a buscar informació... Clar, primer bioenginyeria, si ho busques, el que et fica és que com la gent que fa híbrids, que agafa les cèl·lules, que les retoca, que troca l'ADN, no? Vull dir, bioenginyeria és com agafar l'ADN, desmuntar-lo, tornar-lo a muntar... Una cosa com molt complexa, al qual pensava, vaja, per fer un camí fins a Pacs, realment...
No m'hi veig, no? Entrant al laboratori.
Sí, no? Madre de Dios. I llavors vaig agafar i vaig trobar una altra informació a internet i parlava de lo que era la bioenginyeria i me'n vaig donar compte que era el que havia fet fins a llavors jo. Havia fet de jardiner, però a part utilitzo la bioenginyeria treballant. Jo no ho sabia, saps? Això és com el rodó de cabra i el salmó. No existia. I ara, en canvi, saps? Existeix.
Té nom.
La bioenginyeria, pues, lo mateix.
Vas poder-li posar nom allò que feies.
Sí, sí, exacte. Sí, 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 sí. Una mica, a mi la bioenginyeria em neix quan a Clariana Cal, la pedrera, em demanen que vagi allà en un lloc on hi ha hagut l'home durant 20 anys fent un forat de no sé quants metres avall i he de fer les pantalles d'impacte ambiental i he de tornar a regenerar, perquè el que fa la pedrera és, abans d'obrir un forat, fer un llistat de tot el que hi ha, i llavors, quan tapen el forat, han de tornar-ho a posar, perquè si no, el govern no els hi torna una fiança que han pagat. Que això ho facin tots o no ho facin tots és un altre tema, però aquesta seria la llei. I aleshores això és una empresa que em sembla, ja no me'n recordo perquè fa molts anys que no hi treballo, no sé si era noruega o sueca, i aquests s'ho prenien molt en sèrio. Val, aleshores, clar, arribes a un espai que està completament degradat, que és una pedra de color blanc, on te fiques el dit i ja està... se't crema la mà de la calç que hi ha allà, no?
I molta pols,
no? I molta pols, i molta porqueria, i molt de tot, i aleshores has de tornar... engegar, no? I llavors has de tornar a crear el que és un ecosistema. Llavors la enginyeria és una mica que anem a buscar de crear un ecosistema una altra vegada. Clar, aparentment seria com, quan em van dir l'ur de Riera Llitrà, seria com netejar i fer camins i fer ponts i fer i muntatge doncs, perquè l'home pugui passar cap allà, per pugui passar per entremig. Però la funció real no és aquesta. La funció real és de la bioenginyeria seria muntar un ecosistema i protegir-lo. Protegir-lo d'aquí, precisament de l'home. Val? Clar, un ecosistema, què és un ecosistema? Un ecosistema és com un grup d'individus que entre ells es retroalimenten, que funcionen. És com un engranatge. Val? Que hi ha una rodeta, que és un arbre, una altra rodeta serien els insectes, una altra rodeta serien els mamífers, una altra rodeta seria els fongs, una altra rodeta seria els nematodes, una altra rodeta serien els microorganismes, els microbis, els virus, les bactèries, tots són rodetes que encaixen entre elles i que roden i fa que aquell rellotge funcioni. Val? Ara que estic muntant uns cursos sobre bioenginyeria, el que vaig fer per explicar un ecosistema és dir, escolta, me'n vaig a internet i llavors buscaré fotografies d'ecosistemes, que és allò de l'escola, que és una foto on hi ha un ocell que fa una caca, que cau, i llavors el primari, el secundari, el terciari, l'arbre, la fulla, i això està molt ben explicat, val? I vas mirant i triant les fotos, no? I al final, les fotografies aquelles, te'n dones compte que n'hi ha moltes i l'home no apareix en cap. No hi és.
I és el gran depredador, no? Actualment.
Bueno, a veure, depredador també és un lleó, però en canvi està dintre d'un ecosistema.
Forma part del cicle.
En canvi, no hi havia cap cicle. Només apareixia l'home, per exemple, podrien sortir fàbriques fent fum. Es veu un ecosistema, doncs el peix que es metja la no sé què, la granota, el barbe, que cau, i llavors al fons. I després n'hi havia una que sortia un senyor amb una canya de pescar. Aleshores, vulguis que no, dius, clar, aquest senyor que surt aquí pescant amb una canya no forma part d'aquest ecosistema. Està intervenint en l'ecosistema, però no forma part, perquè no entra dintre del cicle. Al contrari, entra, però per treure, per trencar el cicle, no?
Sí,
val?
Sí.
Perquè diguessis, no, és que aquest senyor pescarà un peix, quan se'l mengi, després farà les seves femtes, abonarà el terra i aquest senyor, el dia que es mori, morirà sota d'un arbre i abonarà, adobarà. No, al contrari, nosaltres ens fiquen en una caixa, en un lloc, i allò ja no és... Bueno, sí, pels cucs, serveix pels cucs, sí.
Alguna cosa fem.
Exacte, no? Aleshores, per acabar d'explicar el que és un ecosistema, per exemple, un tros de molsa d'un pam quadrat en si ja és un ecosistema.
Un pam quadrat.
Un pam quadrat. Perquè dintre d'aquella molsa hi ha nematodes, hi ha fongs, hi ha microorganismes i després hi ha les fulles dels arbres, la matèria orgànica que ella mateixa genera, que es va descomposant, val? I aleshores va alimentant aquell trosset. Si nosaltres fiquéssim un tros de molsa dintre d'un armari i l'anéssim regant, val? Ella ja viuria, perquè ella és capaç de retroalimentar tot això i de que funcioni. Val? A més, en un bosc entra a formar part d'un altre ecosistema, com si un moment donat un arbre en si ja és un ecosistema, perquè es retroalimenta, perquè la seva fusta vella es podreix, perquè genera cucs, perquè genera... Però tot això va formant part d'un engranatge molt gran, val? Que va muntant tots aquests cicles de vida. Aleshores, la bioenginyeria no és un tema de fer ponts, de netejar, de ficar pals, d'aguantar, sinó que és un tema de fer tot això, però a més fer que tots aquests rellotxets, tots aquests engranatges funcionin i poder entendre. I llavors és bestial perquè de passar a entendre que això és una cosa de quatre elements, de quatre fustes i de quatre, és el cervell et fa badabum! I llavors, per aplicar bé la bioenginyeria, necessitem tenir tota la informació i tot el saber tots els elements que intervenen aquí. Quins elements intervenen? Doncs bé, per exemple, l'humus, que sempre n'hem parlat aquí, de l'humus, que és un polímer, és quan es degrada la matèria orgànica, l'últim que queda, l'únic que queda, al final el que queda és com una pasta. Però igual d'un carretó de fems, de pasta d'aquesta, queda un got d'aigua. Val? I aquest és el factor principal que fa que funcioni un ecosistema, val? I que fa que funcioni tot el cicle de vida. Perquè si no hi ha humus, l'arbre no fa fulles, l'insecte no menja fulles, l'insecte no menja fulles, si no menja fulles no creix i es mor, no reprodueix, val? I aquesta seria la clau. Clar, quan tu arribes, per ficar un exemple de com funcionar o de com crear un ecosistema, que consti que és sempre des d'una humilitat, perquè tu dius crear un ecosistema i no és un tema de que tu siguis Nostre Senyor del Cel i vas a fer un...
Clar, és que estava pensant, va? Et pots pensar que ets Déu, no?, creant ecosistemes.
Aquí.
Se't pot pujar una mica...
Sí, aleshores tu el que tens que fer és sempre sapiguer. És a dir, utilitzar la teva informació per generar algú que es generarà sol. Tu ets qui fica
els elements les eines, necessaris.
Però realment qui acaba fent funcionar això és tot, perquè amb la bioenginyeria també entra el clima, també entra la pluja, també entra l'aigua, també entra com tu pots preveure que quan plogui aquell arbre rebi més aigua o menys aigua. Tu has de preveure quan hi ha un fondo i hi ficaràs, en vez de ficar pins, ficaràs alzines. Perquè hi ha molta gent que fa repoblacions, hi ha gent que acaba que planta, hi ha gent que fica elements vegetals i et fica les alzines a la solana, i les alzines sempre està en un fondo, a la obaga, que no li toqui el sol. De fet, l'exemple més clar sobre la disposició dels vegetals és a Vilobí del Penedès, que és on vinc jo.
Els pèlags.
Els pèlags, perquè si tu vas als pèlags, te'n dones compte que la vessant de muntanya que hi toca el sol són pins. Hi ha alguna alzineta, perquè també hi ha fondos i també hi ha trossets amb ombra. I quan vas a l'altra banda de la muntanya, tots són alzines, que fins i tot fa no sé quants anys, fa una pila d'anys, 100, 150 o 200, van venir de Vilanova a buscar alzines per fabricar barques, per fer barques de pesca. Van venir allà perquè hi havia alzines, era un alzinar. De fet, era un coto de tòfones, no sé si encara ho és, però hi havia el lletrero que ficava coto de tòfones. Bueno, com no, es diu en castellà?
Tòfones, no.
No, de tòfones, no. Com es diu en castellà?
Ostres, no ho sé, per una ostres, vegada que ho sabem dir bé en català.
Val, ara no hi caic. Aleshores, clar, quan tu arribaves a les pedreres aquestes, havies de... Jo tenia un avantatge, que és que jo vaig passar tota la meva infància allà al Montseny i vaig viure molt al bosc. Jo em passava el dia corrent pel bosc, em passava el dia estirat entre les herbes, passava el dia olorant, agafant romaní. Aleshores, vulguis que no, era com un exercici, a vegades, com de tancar els ulls i imaginar-te aquell espai, la silueta, la forma, la disposició del sol, per on passava, les aigües, quan plourà, què passarà, doncs per acabar plantant.
Les tòfones són trufes.
Ah, això, coto de trufes. Aleshores, amb aquesta informació, més la informació que tu adquireixes quan estudies el tema de la jardineria i amb l'experiència que agafes amb el tema de la descomposició de la matèria orgànica, que és la clau, aleshores pots començar a plantar i pots començar a crear. Aleshores, quan plantes un pi, utilitzes la bioenginyeria. No és agafar i fer un forat, ficar un pi i tirar milles, saps? Sinó la bioenginyeria també entra a l'entendre com ve aquella planta, com ve amb la torreta, com estan cargolades les arrels, si estan cargolades, no estan cargolades, perquè no passi el que passa amb molts arbres que es planten. No sé si us hi fixeu moltes vegades, sobretot que hi ha els pins que es torcen.
Sí, és veritat.
Que és un pi que creix i de cop, plam, es torça, i pensa, conyo, què ha passat aquí, no? Val, doncs això és un tema de que l'arrel a la torreta venia enroscada. Aleshores, a l'estar enroscada, quan tu plantes, aquella arrel, quan creix, fa una estructura radicular on a mig hi ha com un amortiguador, com una molla d'un amortiguador que cargola. Llavors, clar, quan fa el vent, aquella arrel no pot treballar. I amb el temps, aquella arrel s'engreixarà, s'escanyarà i el pis morirà estrangulat per ell mateix. Això també formaria part de la bioenginyeria.
I fes-nos un exemple pràctic, per exemple, aquesta pedrera que vas restaurar fa una pila d'anys.
Sí.
Com apliques la bioenginyeria? Què hi fas?
Bé, arribes allà i llavors primer has de fer un exercici de lo que seria la defologia. La defologia és el terra que tens, quines carències té, què hi trobes a faltar. I llavors veus que allà de terra no n'hi ha. però vam descobrir, quan hi va haver les ventades de l'any 2007, que queien els pins, que sota els pins no hi havia terra. Hi havia pedra. I si anaves a allò que jo sempre explico, que vas amb la bicicleta al bosc i veus aquell bosc i dius, ostres, anem a mirar quina terra. Si fas un forat, a sota és pedra. Aleshores, per què viu tot allò allà? Perquè hi ha hagut tot un procés d'unes plantetes petites primer. Després de les plantetes petites van començar a caure fulletes. Aquelles fulletes van començar a podrir, van a descomposar-se, va començar a haver-hi vida microbiana. I llavors és una mica com un cicle que va naixent i va pujant. Aleshores, els pins. Com arriba el pi? El pi, normalment, jo tinc una teoria, eh? És a dir, perquè quan vas als boscos aquests i els estudies una mica, te'n dones compte que està ple de fons de calç. Una, te'n dones compte que està ple de marges de pedra seca. Vol dir que allà eren camps. I si tu mires les fotos del Kappa, precisament aquesta pedrera està a l'Arbós, les fotos del Kappa de la Guerra Civil de l'Arbós...
De la retirada.
Si mires la muntanya, no hi havia ni un pi. No n'hi havia ni un. N'hi havien. Val? Però aquests pins, quan hi havia un pou de calç, que vol dir que torraven calç... Pou de calç, no, perdó. Forn de calç. És a dir, vas per la muntanya, trobes les pedres seques i trobes les barraques de pedra seca. Aleshores, et pots fer la idea de que allò eren camps conreats, cultivats, on es podia plantar blat, on es podia plantar vinya, val? I aleshores, al costat hi ha la barraca de pedra seca i de cop trobaves un pou, com una sitja fonda, que dius, bueno, això podria ser per a guardar l'aigua, però aleshores, quan parles amb els tècnics de la pedrera, et diuen, no, això són pous de calç, forns de calç, perdó, miento com un bellaco. I aleshores, clar, havien de coure la calç. I aleshores, de cop allà trobes un pi, que en diríem el pi mare, que és un pi amb un tronc que entre tres no l'abraces. Aquell pi el van plantar per tenir fusta per poder coure la calç. Aleshores, aquest pi, val, allà on el plantaven, doncs ja preparaven la terra, també estem parlant de que moltes vegades eren camps conreats amb una profunditat, diguéssim, de terra útil, per dir-ho d'una manera, de 30-40 centímetres, perquè un burro quan, o una mula, quan llauraves, no anava tan fons, quedava superficial. Quedava per poder plantar blat i per poder plantar aquestes coses. I aleshores, aquest pi creixia i començava a escampar. Però per anar escampant aquest pi, anava deixant caient les acícules i anaven naixent, i anaven naixent, anaven naixent, fins que es genera, quan s'abandonen aquests camps, perquè són feixes petites,
poc productives.
Però productives, quan aleshores a la Segona Guerra Mundial interessa fer vi i es deixa de fer gra, i aleshores, perquè, clar, tot aquest vi s'envia cap a Alemanya. Aquí hi va haver molts importadors de vi que el que feien era portar el vi cap al frente. Aleshores, tots aquests camps passen a baix perquè és molt més fàcil de cultivar i tal i qual, i aleshores s'abandona, i aleshores això es fa sol.
Aquell primer aleshores, pi portat per l'home...
Per no? L'home, clar, doncs...
S'expandeix.
La teva feina és com arribar a la pedrera i voler tornar a generar això i accelerar-ho. Aleshores, quan plantes un pi o quan plantes qualsevol arbre, el plantes acompanyat sempre perquè es facin companyia, de planteta petita, el plantes petitet, perquè a vegades plantes un pi de 2 metres i encara està allà. I plantes un pi amb el veol forestal, que llavors no en plantes un, en plantes 30 pel mateix preu. I aleshores, quin pi creixerà? El que estigui i es trobi més còmode i estigui millor. Hi haurà una selecció natural, el més fort, el que s'adapti millor. Aleshores, aquest pi, quan fas el forat, ja busques un lloc on te sàpigues que més o menys quan baixin les aigües aniran cap allà, que veuràs que li posaràs una capa de trinxat, de mulch, val? per no esperar que ell generi la seva matèria orgànica, sinó de...
Acceleres el procés, no?
Exacte, accelerar el procés i aleshores acompanyar-lo de totes aquestes plantes que formen part del bosc mediterrà, val? Des de pistàcia, val? La pistàcia és la mata, que també en diuen el llentiscle, de llentiscle, de romanís, de farigoles, de com es diu, d'ullastre.
Per tant, reprodueixes l'hàbitat antic.
Ah, exacte, perquè no s'ha estudiat massa, o s'ha estudiat molt i no ho diuen, però s'hauria de veure quina és la relació que tenen totes aquestes plantes entre si. Val? Relació no és allò que parlen unes amb les altres, sinó que a vegades el fong que colonitza l'arrel del romaní amb el pi li fa pessigolles. M'entens? O li fa massatges a les arrels? No ho sé. Val? Sí que sabem coses, com allò que vam explicar de les formigues, aquelles que els explotava el cap. Sí que sabem coses, com que o s'han anat descobrint, com que moltes vegades les mateixes plantes fan venir els insectes, el que nosaltres en diem plagues, per matar-les, i després que sigui adob per elles mateixes. Aleshores, totes aquestes interrelacions moltes vegades les tenim... no les desconeixem, o els que les coneixen no les acaben d'explicar.
Ton, moltes gràcies per descobrir-nos avui què és la bioenginyeria.
A què mola?
Molt.
És com un puzzle.
I podem tornar un altre dia.
Vale.
Segona part.
Sí.
Si et sembla.
I tant.
Gràcies, bona setmana.
De res, adéu.
Penedès en xarxa.
Fruit del deliri ha nascut un nou àlbum que es titula així, signat per Oques Grasses, i amb aquest Sort de tu arribarem a les 11.
Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. I és igual, estem de guais, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç, sense entendre res, el pes que tinc de voler ser qui vull ser, no em serveix.